Bon dia, són les dues. L'Europa vol accelerar l'enviament de munició a Ucraïna pagant per avançat a la indústria armamentística.
Hem de fer el mateix que vam fer durant la pandèmia amb les companyies farmacèutiques i la vacuna. Què necessiten per incrementar la producció? Podríem pensar, per exemple, en acords de compra avançada que donin a la indústria de defensa la possibilitat d'invertir en línies de producció per incrementar la seva producció.
És la proposta de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, des de la Conferència de Seguretat de Munic, on ha fet una crida als socis europeus a pactar una estratègia comú i única per ajudar a Ucraïna. Tot plegat quan està a punt de fer un any de l'inici de la guerra que deixa el país en una situació de desastre humanitari.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Demà que la Fiscalia deixés clar que la reforma del Codi Penal difícilment servirà per rebaixar penes als líders de l'1 d'octubre que tenen causes pendents. Els fiscals demanen 6 i 7 anys de presó per Josep Maria Jové i Lluís Salvador, exalts càrrecs d'Esquerra al govern. Avui el partit els ha tornat a donar suport i també ha defensat la seva estratègia de diàleg amb el govern espanyol. Diu Gabriel Rufián que el problema són els jutges i que a Marchena no el poden canviar. De seguida l'escoltarem i també parlarem de la sequera que continua sent molt preocupant. En el Moianès ho està patint especialment perquè pràcticament tots els pobles de la comarca agafen aigua d'aqüífers o pous i això fa que encara els hi sigui més complicat garantir el subministrament a totes les cases. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha anunciat rotacions pel partit de Lliga de demà, demà a la nit, al Camp Nou contra el Cádiz.
El tècnic ha dit que després del partit de dijous contra el Manchester United i amb el partit de tornada d'aquesta eliminatòria d'Europa League la setmana vinent, l'equip necessita oxigen.
Hi ha fatiga, hi ha cansanci, hi ha molèsties, hi ha moltes coses, hi ha molts partits en molt poc espai de temps i necessitem fer rotacions. Està clar, hi ha gent que està entrenant molt bé, que s'ho mereix i que entraran bé segur demà.
De fet, Xavi podrà ja comptar amb Sergio Busquets, que aquest migdia ha rebut l'alta mèdica, però en canvi tindrà les baixes de Pedri i Dembélé per lesió i d'Araujo per sanció. La jornada de Lliga s'ha reprès ara a les dues amb el Real Societat Celta i més tard a un quart de cinc es jugarà el Betis Valladolid, a dos quarts de set el Mallorca-Vilareal i a les nou l'Osasuna-Madrid. I mentrestant, en bàsquet, el Joventut de Badalona ha jugat dos quarts de deu les semifinals de la Copa del Rei, que està acollint precisament Badalona després d'haver superat ahir els quarts tot un equip d'Eurolliga com és el Baskonia per 94 a 81. Abans a dos quarts de set es juga l'altra semifinal entre el Madrid i l'Unicaja.
I l'últim titular pel temps perquè continuarem amb l'ambient primaveral en ple mes de febrer. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, uns aires primaverals que avui deixaran màximes d'entre 16 i 21 graus, massa suavitat per l'època, però compte perquè el contrast tèrmic serà marcat i de nit farà fred moderat, tot i que amb menys glaçades. Tot plegat amb sol radiant arreu que garantirà que les rues de Carnestoltes es puguin dur a terme sense cap problema aquesta tarda. Tan sols bufarà el vent de garbí moderat a la Costa Brava i de Barcelona. Demà repetiran algunes boires o boirines matinals i arribaran alguns núvols prims, però el sol, la calma i la suavitat es mantindran arreu. La pols en suspensió provinent del Sàhara i l'escalit aniran a més i arribaran al seu punt màxim a principis de la setmana vinent.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Pràcticament ja fa un any de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, el dia serà divendres que ve, i com sentien en portada, els països occidentals miren d'accelerar l'enviament d'armes al govern de Kiev. Avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat des de la cimera de seguretat de Munic fer servir el mateix mecanisme que amb les vacunes del Covid i pagar per avançat a la indústria armamentística el material per enviar a Ucraïna. Von der Leyen defensa que el suport a Ucraïna amb més armes és l'única manera de fer front als plans imperialistes, diu, de Vladimir Putin.
Ha estat Putin qui durant 8 mesos ens ha tallat el 80% del subministrament de gas a la Unió Europea. Un gran error estratègic. Creia que ens podria fer xantatge i que ens agenollaríem, però tot el contrari, perquè hem trobat una alternativa al gas rus.
Von der Leyen respon així a la petició que una vegada més feia ahir el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, també des de la cimera de Munic. Mentrestant, sobre el terreny, la guerra deixa Ucraïna en una autèntica situació de catàstrofe humanitària, amb més de 9 milions de persones amb necessitats alimentàries o de subsistència i 14 milions i mig que necessiten assistència sanitària. Tot i així, les ciutats lluiten per renéixer de les runes. És el cas de Butxa, una de les primeres poblacions que Ucraïna va reconquerir i on van aparèixer diverses fosses comunes. Ara està plegada de grues que treballen en la reconstrucció. Corresponsal de RAC1 a Ucraïna, Elena Pelicano, bon dia.
Bon dia. Els fusters arreglen els forats que va provocar l'artilleria russa fa un any i els soldats caven trinxeres defensives. Això mentre la ciutat busca la normalitat després de la matança. Andriy, un sacerdot ortodox, explica a RAC1 que va veure des de la finestra del soterrani de la seva església com els soldats omplien les fosses comunes amb els cossos dels seus veïns.
La guerra també ha provocat un gran èxode de persones. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, fins a finals de gener hi havia 5,3 milions de desplaçats interns i 8 milions de refugiats que han fugit a altres països, la majoria europeus. Una part d'aquests refugiats són criatures. En aquest temps, les escoles catalanes han acollit 5.000 alumnes. D'aquests, però, un 90% van arribar al curs passat. Per volum d'alumnes, les demarcacions que més canalla han acollit són Girona i Tarragona, dues zones on la comunitat ucraïnesa ja estava molt arrelada pel Prats.
Educació celebra que aquests alumnes ja estan gairebé adaptats al 100%. Ho atribueixen al front comú entre escoles, famílies i departament. N'ha parlat a RAC1 la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.
La comunitat educativa s'hi ha bolcat molt. Hi ha hagut molta xarxa per part de serveis municipals, extraescolars, empreses, entitats d'acollida i, per tant, s'ha fet molt, molt bona feina.
Ara bé, les associacions de famílies creuen que falten intèrprets per ensenyar català als nous alumnes. Això, tot i que el departament n'ha desplegat 380. Lidón Gasull és directora de FAC.
Valoren molt negativament l'acompanyament i els recursos que ha posat el Departament d'Educació, no? Algunes assenyalen que no han vist cap desplegament per part del Departament d'Educació.
També hi ha centres que han trobat altres maneres d'ensenyar el català. És el cas de l'escola Mestre Ramon Estavella i Torredeflot a Guissona. Ho explica a RAC1 la seva cap d'estudis, Anna Minguell.
Força bé, déu-n'hi-do, que bé que parlen el català. Fins i tot fem un programa de ràdio i molts d'ells ja també han contribuït a fer les presentacions, entrevistar, no?, amb una pauta prèvia. Estem contents de l'evolució que han fet.
Ara, Educació està rebent una desena d'alumnes ucraïnesos per setmana.
Com dèiem, divendres que ve farà un any de l'inici de la guerra a Ucraïna. I pel que fa a Turquia, a Turquia i a Síria, el nombre de morts pel terratrèmol ja supera els 45.000 persones, 45.000 víctimes. 13 dies després encara hi ha miracles i els equips de rescat aconsegueixen treure persones amb vida de sota la runa. L'últim ha estat a la ciutat d'Antioquia, on han rescatat 3 persones, entre les quals una criatura, després de gairebé 300 hores atrapats sota un edifici. Més enllà d'aquests casos, cal molta ajuda per a les persones que s'han quedat sense res o pràcticament res. L'Agència de Cooperació Espanyola, amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut, ha muntat a la zona afectada pel terratrèmol, prop d'Alexandreta, un hospital de campanya. L'ha visitat la corresponsal de RAC1 a Turquia, Anna Montraveta.
L'hospital compta amb 82 professionals, 4 de logística externalitats de l'empresa pública Traxa i 78 del sector sanitari i bombers de les diverses comunitats autònomes espanyoles. Atenen de mitjana unes 250 persones al dia. Paco Sigüenza, coordinador, explica a RAC1 la funció de l'hospital.
No existen hospitales. Bueno. Es decir, aquí hay un hospital privado, que es el único que está medio en pie, los otros se han caído, entonces claro, la gente necesita su medicación y aparte, pues eso, cosas que vienen derivadas del traumatismos y demás que vienen derivados de la acción del terremoto, ¿no? Esos además cada vez están viniendo más.
L'esplanada de més de 30 tendes compta amb un espai de cirurgia, de parts, de pediatria, de farmàcia i de rehabilitació, entre altres especialitzacions mèdiques. A més, l'hospital de campanya és autosuficient, tant amb el sanejament d'aigua com amb l'electricitat. Més enllà d'Espanya, més països membres de la Unió Europea estan oferint els seus serveis mèdics, com Bèlgica o França.
I els Estats Units han recuperat les restes del globus xinès abatut fa 3 setmanes i que va caure sobre l'oceà Atlàntic. La Casa Blanca assegura que es tracta d'un cas d'espionatge, però que no va arribar a sobrevolar punts militars estratègics. Per això defensa que no trencarà relacions amb el govern de Pequín. Per cert, que aquesta matinada hi ha hagut un altre tiroteig mortal als Estats Units. La policia ha detingut ja el presumpte autor de l'atac, que ha deixat 6 víctimes mortals a Arkabudla, a Mississippi. El president Joe Biden diu que amb aquest ja són 78 els tirotejos massius que s'ha viscut al país aquest any.
RAC1 migdia.
I de retorn a casa nostra, Esquerra Republicana defensa amb la boca petita la reforma del Codi Penal que van pactar amb el govern espanyol. Diuen que és un pas més per acabar amb la repressió, però acusa la justícia d'interpretar de manera esbiaixada els canvis en contra de l'independentisme. Això el dia després que la Fiscalia deixés en paper mullat la reforma legislativa, tant per Josep Maria Jové com per Lluís Salvador, per aquí demanen 7 i 6 anys de presó, Adrià García.
Esquerra no es mou ni un pam i avisa que no renunciarà a la seva estratègia de negociació i diàleg amb l'Estat. Ara bé, el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, diu que ara mateix no poden canviar el poder judicial ni tampoc el PSOE. Per això demana a la ciutadania més força per obligar-los a rectificar i aplicar la reforma del Codi Penal correctament.
Nosaltres ni podem, ni volem, però principalment no podem canviar el poder judicial espanyol. Això s'entén també? Nosaltres no podem canviar el Marchena. Només aspirem a posar-li difícil, a posar-li una mica més difícil.
El president del partit, Oriol Junqueras, també s'ha sumat a les crítiques de l'independentisme contra la petició de la Fiscalia i ha reivindicat la figura de Salvador Jové, qui de fet era el seu número 2 a la vicepresidència.
I el PSC dona suport als acusats, però expressa respecte pel procés judicial. El líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, diu que el seu partit continua treballant per l'entesa i la concòrdia i descarta que la decisió de la Fiscalia hagi esquerdat les relacions amb els republicans.
Estem girant full i ho hem de fer-ho respectant les decisions dels diferents poders de l'Estat, en aquest cas també les decisions que ha pres recentment el poder judicial, no? Però l'objectiu ha de ser sempre la concòrdia, la convivència i mirar endavant per posar Catalunya en marxa, no?
També ha subratllat que la reforma del Codi Penal, en què s'eliminava, entre d'altres qüestions, el delicte de sedició, està ben orientada. I a aquesta hora, el secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'ANC, continua reunit enmig d'una crisi que podria comportar una greu ruptura interna. La intenció, però, és recosir les divisions per evitar que el sector més crític dimiteixi en bloc.
Considerem que la presidenta Dolors Feliu és autoritària i poc democràtica, sobretot després que tombés la proposta de presentar una llista cívica a les pròximes eleccions al Parlament, una iniciativa que tenia el suport del 96% dels socis. De moment, només ha plegat el fins ara membre del comitè permanent, Oriol Beltrán. La trobada hauria d'acabar a les 6 de la tarda per saber si el nombre de dimissions augmenta o no. Ara bé, tenint en compte la complexitat de tot plegat, podria allargar-se fins al vespre.
RAC un migdia.
I a Madrid, la setmana en què s'ha aprovat la nova llei de l'avortament al Congrés dels Diputats, el president espanyol Pedro Sánchez ha furgat en les diferències internes que sobre el tema hi ha al PP. Escoltem, anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sánchez ha aprofitat el desconcert que ha viscut el Partit Popular els últims dies, sobretot després que el líder del partit, Núñez Feijóo, digués que l'avortament és un dret, perquè és legal, però no un dret fonamental. Sánchez ha tirat d'ironia i ha dit que per fi el Partit Popular ha entrat al segle XXI, reconeixent que les dones tenen dret a avortar.
Dado que han entrado en el siglo XXI, pues les vamos a trasladar algunas reflexiones para que las vayan asimilando en este próximo cuarto de siglo. Por ejemplo, el aborto es un derecho de las mujeres. Y nadie, y mucho menos el Partido Popular, tiene ningún derecho a interferir sobre la libertad de decidir por cualquier mujer cuándo ser madre y cuándo no.
El debat d'aquesta setmana sobre la llei de l'avortament ha provocat un fort enrenou en el si del Partit Popular i Feijóo ha hagut de fer equilibris per defensar el dret de les dones a avortar, complint la llei i contenir l'empipada del sector més conservador del seu partit.
I també hi ha molt debat sobre la llei del només sí és sí, la que ni Podem ni PSOE es posen d'acord a reformar. Avui la líder de Podem, Ione Belarra, s'ha posat a les mans al cap de pensar que el PSOE encara tingui sobre la taula la possibilitat de fer la reforma amb el PP.
Desde mi punto de vista es absolutamente incomprensible que el Partido Socialista se esté planteando en serio sacar adelante una reforma que es volver al Código Penal de la Manada con el Partido Popular la víspera del 8M.
I torna a demanar als socialistes que negociïn amb ells per pactar la reforma. Encara sobre el govern espanyol, assegura que no contempla fer una pista sobre el mar per ampliar l'aeroport del Prat. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una entrevista al diari Ara, afirma que prefereix la proposta d'ampliació que fa Aena d'allargar la tercera pista. Diu que aquest projecte té una afectació menor encara que toqui la Ricarda.
Aquesta proposta, que insisteixo, no conec, no? També està afectant, i d'una manera jo crec que molt més agressiva, a la zona marítima, i la zona marítima també forma part de la Red Natura 2000. Per tant, jo crec que en qualsevol projecte, i si parlem d'infraestructures, jo crec que hem de buscar la solució més factible, la més senzilla, i també la que des del punt de vista econòmic, doncs, sigui realista.
Per cert, que encara parlant de mobilitat i del que afecta la ministra Raquel Sánchez sobre els trens, aquells de Cantàbria, de Rodalies, de Cantàbria i Astúries que no passaven pels túnels, avui el BOE publica el mètode que servirà per redissenyar aquests trens. El nou disseny i fabricació es faran agafant com a patró els trens que circulen actualment per totes dues comunitats. El Ministeri insisteix que aquests problemes els van detectar en les primeres fases del disseny i que, per tant, no s'han malgastat diners públics. Ara bé, el nyap sí que suposarà un retard de com a mínim 2 anys.
RAC 1 migdia.
Demà passat ja farà un any que es va declarar la prealerta per sequera a les 9 comarques que reguen el Ter Llobregat. Són les del litoral i prelitoral de Barcelona, a més del Solsonès. Ara, 12 mesos després, només hi ha una quarantena de pobles que no estiguin en sequera. De moment, l'Agència Catalana de l'Aigua no aplicarà més restriccions en el consum, però d'aquí un parell de setmanes podria decidir fer un pas més. Això mentre hi ha comarques com el Moianès que fan mans i mànigues per poder obrir l'aixeta. De fet, només hi ha un poble de tota la comarca que estigui connectat a la xarxa de subministrament d'aigua potable. Els altres 9 se subministren de petits embassaments, pous i aqüífers propis. Joel Penya.
Són fonts de subministrament que cada vegada estan més seques. Hi ha pobles com Granero o Castellcí que directament han d'aconseguir l'aigua a través de camions cisterna que hi van a diari. El president del Consell Comarcal del Moianès, Ramon Vilà, explica a RAC1 que volen trobar una solució aviat perquè a l'estiu el consum d'aigua creixerà.
Seguint dia a dia una mica tenint el pols de quina és la realitat de l'aigua, perquè no pinta bé el futur, no? Vull dir, l'estiu... Tampoc hauria de ploure molt perquè podem tenir un estiu relativament normal. D'entrada no ho sembla.
I assegura que el millor seria connectar els pobles a la xarxa de subministrament d'aigua potable en lloc d'altres solucions temporals com transvasar-la d'un punt a l'altre de la comarca.
Ara passa un minut d'un quart de tres. Potser molts teniu la sensació que aquest hivern hi ha molta gent que està agafant refredats que s'allarguen setmanes i setmanes. Els metges, però, diuen que és més aviat una sensació, que després de 2 anys de pandèmia, amb els constipats, els catarros i la grip, van quedar completament a l'ombra pel Covid. Ara diuen que al tornar a acostumar-se a tots aquests virus, ho ha explicat a RAC1 l'epidemiòleg Antoni Trilla.
És com allò que expliquen sempre d'anar en bicicleta, te'n recordes sempre, no? Potser aquesta vegada ens ha costat una mica començar a pedalar perquè feia 2-3 anys que no teníem necessitat d'enfrontar-nos per entendre'ns aquests virus perquè circulaven molt poc per la dominància de la Covid.
Sí que admeten que quan tots aquests virus respiratoris han despertat amb la davallada del Covid, hi ha hagut gent que s'ha pogut infectar, per exemple, amb més d'un de manera consecutiva, Ana Hernández.
Això fa que la sensació sigui precisament la de no acabar de fer net. Ara bé, els experts asseguren que sense dades no poden corroborar que els refredats estiguin durant més. Sí que alerten que el nombre de persones que s'han refredat és superior respecte a anys previs a la pandèmia. Ho diu a RAC1 la metgessa especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias, Lluïsa Pedro Botet.
El 20 no vam veure grip, el 21 poca, molt poca, el 22 en vam veure una mica i el 22-23 ha fet un altre cop una explosió coincidint justament amb que el Covid havia fet una gran davallada.
També atribueix la major exposició al virus dels infants com una causa de més contagis de la societat en general.
I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra estan a aquesta hora controlant els accessos a una festa il·legal a Sarral, a la Conca de Barberà. Bàrbara Padilla.
Sí, la festa ha reunit centenars de persones a una zona boscosa del municipi coneguda com a Font de l'Ermita. Per això la policia ha muntat un dispositiu que limita l'accés. De moment, Mossos ha detingut un home que no s'ha aturat a un control i ha colpejat un dels policies que ha quedat ferit lleu. Des de l'Ajuntament mostren preocupació per la celebració de la festa que va començar ahir a la nit.
I atenció amb això perquè una operació policial a la discoteca Capitolio de Cornellà de Llobregat ha acabat amb 275 identificats, entre tots ells sumen més de 300 antecedents.
Ho publica avui El Periódico. Va passar dijous a la nit mentre es feia un concert del raper dominicà Rochi RD. Els Mossos estaven en alerta perquè en una actuació d'aquest cantant a Fuenlabrada, mesos enrere, hi va haver 3 ferits i un mort per arma blanca. El desplegament dels Mossos s'emmarca en el dispositiu d'AGA, un pla de control sobre la tinença d'armes blanques.
RAC 1 migdia.
I aquest cap de setmana és Carnaval. Molts dels grans carnestoltes de Catalunya fan avui les principals rues de disfresses. És el cas de llocs tan icònics com Solsona, Reus o Torelló. Precisament el poble d'Osona està immers a la festa des de dijous, ja en plena normalitat, perquè l'any passat la van haver de posposar per la pandèmia. A la rua d'avui de Torelló s'esperen 25 colles i més de 3.500 participants. Gerard Vilà, bon dia.
Molts nervis entre els participants de les 25 colles que aquest dissabte desfilaran per Torelló, algunes amb prop de 400 participants que acompanyaran construccions de més de 1.000 euros. Una rua que no prohibirà les cançons sexistes, però que deixa clar que no tolera cap acció d'aquest tipus. L'Aina Cubí és presidenta de l'entitat Deixebles.
Espais doncs, més segurs, inclusius, feministes, és un encert, i amb aquest sentit, doncs, molt a favor del que estan fent aquests carnavals d'aquests altres pobles, no?, i ciutats.
El Pollasso va donar el tret de sortida el dijous, el Ball de Senyoretes i Homenots va omplir la plaça Nova aquest divendres, i demà diumenge serà el torn dels més petits amb el carnaval infantil.
A les comarques de Girona avui també és la diada principal del carnaval amb una programació que recupera la normalitat. A Lloret, Blanes i Tossa, després de dos anys sense la gran rua conjunta, els tres municipis s'uneixen de nou per celebrar el carnaval de la Costa Brava Sud. A Roses, a l'Alt Empordà es preparen per la seva edició més multitudinària. Mentrestant, a Sitges, la rua principal, tant la d'adults com la d'infantil, no se celebrarà fins demà. De moment, avui hi haurà la visita del rei i la reina Carnestoltes i altres actes de tradició centenària. Corresponsal al Garraf, Sergi Molina, bon dia.
Les banderes que participaran a les comparses de Vilanova i la Geltrú demà han desfilat avui pels carrers de la ciutat. I aquesta tarda sortirà el moixó Foguer, una persona disfressada d'ocell, completament nua, embatumada amb mel i recoberta de plomes. Demà, la capital del Garraf viurà el dia gran del carnaval amb les tradicionals guerres de carmels, on es preveuen llançar més de 100 tones. D'altra banda, a Sitges, aquest matí hi ha hagut la tradicional cursa de llits disfressats i a la tarda el concert del Fardo. Demà, la vila viurà un dels actes més multitudinaris de la festa, amb la rua de la disbauxa a la tarda i la rua infantil al matí.
I aquesta podríem dir que també és la setmana de Jaume Plensa a Barcelona. Després que dijous el famós escultor s'estrenés com a director d'escena a l'òpera Macbeth al Liceu, aquest matí ha inaugurat una nova escultura a la ciutat. Ha estat al Terrat de la Pedrera i forma part de l'exposició Jaume Plensa, Poesia del Silenci, que s'obrirà el proper 31 de març. L'operació ha obligat a tallar el carrer Provença perquè s'ha necessitat una grua gegant per traslladar la peça. Hi ha anat la Clara Molins.
L'escultor de prestigi internacional Jaume Plensa ha supervisat tot el procés que ha durat al voltant de dues hores i que depenia del vent. Una grua de 30 metres ha alçat l'escultura d'acer de 200 quilos. La peça ha sobrevolat la Pedrera fins a arribar al Terrat, on ha quedat envoltada de les xemeneies de Gaudí. L'artista ha explicat que la peça només hi serà durant l'exposició i s'ha mostrat emocionat.
T'haig de dir que avui era emocionant per algú que és fill d'aquesta ciutat veure una escultura sobrevolant tota la imaginari de Gaudí. Si alguna peça o alguna imatge és icònica d'aquesta ciutat, és aquesta. M'ha emocionat especialment veure una escultura meva dialogant amb tot aquest món de Gaudí.
L'escultura batejada amb el nom de Silent Music és un cos d'un home assegut format de fragments musicals. És una de les 8 peces que s'instal·laran en diferents espais de l'edifici, com les golfes, el pati i la façana. Formen part de l'exposició, que és una retrospectiva dels seus últims 30 anys de feina.
I el Festival de Cinema de Berlín, la Guerra d'Ucraïna, és avui la gran protagonista. L'oscaritzat Sean Penn ha presentat a la Berlinale el documental Superpower, un retrat del president Zelensky i de les primeres hores de la invasió russa explicada des del cor de Kiev. Una pel·lícula obertament partidista del conflicte que s'ha convertit en el centre del debat en aquestes últimes hores a Berlín. Anem cap allà, enviada especial de RAC1, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. El Festival de Cinema de Berlín ha deixat molt clar el seu suport a Ucraïna davant la guerra amb Rússia. Un posicionament polític valent i poc habitual del festival, malgrat que sempre ha estat altaveu dels conflictes d'arreu del món, que té el seu màxim exponent amb la projecció de Superpower. De fet, el mateix festival ha presentat la pel·lícula de Sean Penn com la més important de la programació d'enguany. Però més enllà de la reivindicació pacifista, el cert és que el documental de Penn té moltes llacunes. L'americà hi fa un retrat 100% personalista del conflicte, presentant-se quasi més ell com a protagonista que no pas el propi Zelensky, fet que dona com a resultat un retrat esbiaixat, testosterònic i amb bones dosis d'alcohol. En parlava el propi Sean Penn.
La paraula propaganda pot ser utilitzada com un menyspreu del que jo crec que en el fons és només la narració de la realitat dels ucraïnesos que s'esforcen per mantenir allò que fa que la vida valgui la pena. Si és així, estic orgullós que em considerin propagandista.
Penn, que no ha deixat de lluar la figura de Zelensky com a últim garant de la democràcia a Europa, i ha repetit fins a 6 vegades en una sola conversa la necessitat d'enviar míssils a Ucraïna.
Un quart i mig de 3, fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Saps que a les Fonts de Montjuïc hi viu un cuc immortal? I que els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta en la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Fernández sota la direcció de Lim Chang.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC més 1, podcast.
De vegades el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Torna al Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC, RAC, U. Tots som U. RAC U migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha anunciat rotacions pel partit de Lliga de demà a la nit al Camp Nou contra el Cádiz.
Sí, el tècnic ha dit que després del partit de dijous contra el Manchester United i amb la tornada la setmana vinent, l'equip necessita oxigen i ha dit que de cara al partit de demà hi haurà canvis a l'11, alguns forçats, perquè entre d'altres doncs, hi ha la lesió de Pedri precisament doncs, en el partit contra el United, però amb la novetat, això sí, de Sergio Busquets, que ha rebut l'alta mèdica aquest migdia. De seguida ampliem els detalls, però abans tenim en joc des de les dues el primer partit del dia a la Lliga Masculina de Futbol, al Real Arena, entre la Real Societat i el Celta, a l'Equador, de la primera part, de moment, per ara, amb victòria local, Albert Ferran.
Sí, amb victòria de la Real Societat, 1-0, amb gol d'Oyarzabal, que ha marcat el 5 de la primera meitat, amb domini dels locals, que han traduït aquest domini amb el gol d'Oyarzabal. Per tant, la Real Societat, en cas de confirmar la victòria, es consolidaria tercer, se situaria a 3 punts del Real Madrid. La Real és tercera, el Celta és 14è encara, però, com deies, a l'Equador de la primera meitat, 1-0 pels bascos.
Més tard, a 4:45, es juga el Betis Valladolid, a 6:45 del Mallorca Vilareal, tant Betis com Vilareal, que lluiten per posicions europees, i a 9:00 l'Osasuna Madrid. Si guanya, el Madrid s'acostaria a 5 punts al Barça, almenys fins demà, que és com quan, que és quan els blaugranes reben el Cádiz al Camp Nou, com ara dèiem. De seguida escoltem les reflexions de l'entrenador Xavi Hernández abans d'aquest partit, però és que també tenim un joc en joc, un partit a la Lliga Anglesa, ni més ni menys que el del co-líder Arsenal al camp de l'Aston Villa.
I està perdent l'Arsenal al descans. Aston Villa 2, Arsenal 1. S'ha avançat l'equip local amb gol de Watkins al minut 5. Ha empatat Saka pels Gunner al 16. I Coutinho, l'ex del Barça, ha fet el 2-1 al 32. Està perdent l'Arsenal que, vaja, aquest 2023 li està costant encadenar bons resultats, perdent 2-1, una ensopegada que en cas de confirmar-se la podria aprofitar el Manchester City, que a les 4 de la tarda juga al camp del Nottingham Forest.
Ara mateix, Arsenal 51 punts, Manchester City 51 punts, com dèiem ara, a les 4 juga el City, per tant, amb el liderat de la Lliga Anglesa en joc. Ara sí, 2 minuts per 2:45, anem cap a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per Perquè Xavi Hernández ha anunciat, ara ho dèiem, canvis a l'11 de cara al partit de Lliga de demà contra el Cádiz al Camp Nou. De fet, hi podria reaparèixer Sergio Busquets, que aquest migdia ha rebut l'alta mèdica. Sant Joan Despí, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, demà el Barça rep el Cádiz, el 16è classificat, que està fora del descens per primera vegada des de la primera jornada del campionat. Com tu deies, amb la novetat de Busquets, recuperat de les 15 del turmell i les baixes d'Araujo per sanció, acumulació de targetes de l'uruguaià, i tampoc podran jugar demà Pedri i Dembélé, que continuen lesionats. El davanter del filial, Ángel Alarcón, es manté a la convocatòria en aquesta llista de 20 futbolistes que ha donat avui al matí Xavi després de la sessió de Ciutat Esportiva. El Barça, l'expectativa del que passi avui al Sadar, a l'Osasuna Madrid, tenen 8 punts de marge al capdavant de la Lliga, i dijous aquest transcendental partit per seguir vius o no a Europa, a Old Trafford. Per això Xavi ha assegurat que demà serà un partit de rotacions.
Independentment si haguéssim guanyat o perdut i s'hagués mig sentenciat l'eliminatòria, faríem rotacions, perquè ja ho vaig dir l'altre dia, hi ha fatiga, hi ha cansanci, hi ha molèsties. Hi ha moltes coses, hi ha molts partits en molt poc espai de temps i necessitem fer rotacions. Està clar, hi ha gent que està entrenant molt bé, que s'ho mereix i que entraran bé segur demà. Sí, és moment d'anar rotant la plantilla, però no pel dijous, sinó perquè igualment si el dijous fos partit de Lliga rotaríem de la mateixa manera.
Un dels futbolistes que apunta en l'11 titular demà és Eric García. Va tenir protagonisme a l'inici de la temporada a l'eix de la defensa, però mica en mica s'ha anat diluint i està tenint molt poca presència en els últims mesos. Xavi ha reconegut que és un dels futbolistes amb qui està sent injust.
Sí, se lo merece. Creo que estoy siendo injusto con Eric, porque al final tiene la competencia que tiene, pero cuando ha estado a un nivel muy alto, muy alto. Y está preparado, es uno de los que entrena bien, que nunca se queja, siempre con una sonrisa, positivo. Bueno, es una maravilla entrenar a Eric, así que se merece más minutos, sí.
El tècnic del Barça també ha parlat de la baixa de Pedri, ara que ja sabem que el canari es perdrà les properes setmanes, que serà baixa segur dijous al Trafford, també a l'anada de les semifinals de la Copa al Bernabéu, i que és dubte per jugar el clàssic de Lliga del 19 de març. Xavi ha lamentat la seva absència i diu que treballaran perquè no es noti que Pedri no hi és, com va passar la temporada passada, en què l'equip va fer una davallada important del rendiment amb l'absència del canari.
Bé, sempre és important. Sempre és una desgràcia tenir baixes, i en aquest cas Pedri és molt important per l'equip. És un jugador importantíssim, vital pel nostre model de joc, perquè marca diferències, perquè té un tempo extraordinari dins del mig del camp, et genera coses en atac, et dona fluïdesa en el joc. Bé, perdem un futbolista transcendental en el nostre esquema, però bé, hi ha altres alternatives, no? És moment de potser d'una alternativa a altra gent, de gent que agafi més confiança, més minuts. Per exemple, Frank ho està fent molt bé, Frank està en un gran moment de forma, torna a la llista Bussi demà. Bé, hi haurà moments per tothom, és el que els dic als jugadors, que tothom ha d'estar preparat, i ara amb les baixes de lesió i de possibles sancions que puguin venir, la gent ha d'estar preparada, i esperem que no ens passi el de l'any passat, no? Que no ho trobem tan a faltar.
Un dels beneficiats de la baixa de Pedri és Frank Kessié, que podrà seguir tenint minuts al mig del camp. Xavi ha elogiat un dia més el rendiment que està oferint Kessié i també ha assegurat que Pablo Torre està capacitat per ser titular si és necessari.
Doncs amb les baixes, Xavi es veurà obligat a prescindir dels quatre migcampistes en els propers partits, una fórmula que Laia estava sent habitual darrerament als 11 del Barça.
Sí, sobretot amb un molt bon rendiment, amb bons resultats per part de l'equip quan ha aplicat aquesta fórmula de quatre migcampistes, però segurament Xavi es veurà obligat a prescindir-ne. Primer demà perquè el rival es tancarà al darrere i caldrà obrir el camp, després perquè el Trafford Xavi no podrà comptar amb Pedri ni tampoc amb Gavi, que està sancionat. Això possiblement, com diem, obligarà a canviar l'esquema, a tornar a la fórmula del 4-3-3 amb dos extrems. Xavi ha defensat que juguin amb l'esquema que juguin, la idea sempre és la mateixa, atacar, i considera que son l'equip més ofensiu d'Europa.
Nosotros lo que queremos es recuperar el balón en campo contrario, igualarles muchas veces, quedarnos mano a mano atrás, y ese es el riesgo que tomamos. Que muchas veces he escuchado que somos un equipo defensivo, o sea, me parece increíble. Somos el equipo más ofensivo que hay ahora mismo en Europa, seguramente, junto con el City, de que más vamos al ataque, más riesgos tomamos, queremos recuperar el balón en campo contrario, queremos tener la posesión, y muchas veces atacamos 4-3-3 y otras veces 3-4-3, y en defensa lo mismo, pero en mi vida he trabajado el 4-4-2, ni en defensa ni en ataque.
Això sí, res de 4-4-2, ja ho ha dit Xavi, que no han jugat mai a aquest esquema. Xavi també ha dit que s'ha de jugar més amb Lewandowski. És cert que el polonès no està brillant amb el gol, com ho va fer a principi de temporada, però diu Xavi que està portant moltes altres coses i s'ha d'aprofitar.
Bé, jo el veig molt bé, està en un moment de forma molt bo. Sí que és veritat que potser abans estava extraordinari i ara sembla que estigui en un punt més baix, però això no vol dir que estigui malament, al contrari, treballa per l'equip, pressiona, apreta, i potser hem de jugar més amb ell, potser l'hem d'utilitzar molt més del que estem fent, no? Insistim als jugadors que tenim una punta de referència brutal, un jugador top com a nou i que marca diferències, i qualsevol pilota que va a l'àrea hi ha perill, la fa bona. Qualsevol centrada, qualsevol última passada, qualsevol paret s'associa bé, ha fet assistències de gol important. Potser és moment de jugar fins i tot més amb ell, no?
Sobre els davanters, molt bones paraules per la millora de Rafinha i missatge de confiança un dia més cap a Ferran Torres i Ansu. S'espera que tots dos demà tinguin minuts importants.
Doncs a les 9 de la nit, el Barça-Cádiz al Camp Nou des d'una hora abans, com sempre, en directe. RAC1 amb el Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1, entre elles amb la Laia Coll. Gràcies, Laia, fins ara.
Fins ara, bona tarda.
RAC1 migdia.
Al marge de la parcel·la esportiva continua l'enrenou a Can Barça en el cas dels pagaments que el club va fer a l'ex número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, durant gairebé dues dècades per fer d'assessor verbal del club entre el 2001 i el 2018. Ahir el president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, va dir que si hi ha una condemna penal pel Barça, també podria acabar tenint conseqüències a nivell esportiu.
El que no se hagan expedientes disciplinarios no significa que en el ámbito penal no haya consecuencias a nivel deportivo, que ahí no me voy a meter en ese charco, pero no, aquí hay dos vías, y hay una vía, vamos a decir, la civil administrativa, la administrativa, que ya no puede continuar, que es la nuestra, porque está prescrito, ¿no? No voy a extender eso porque es un tema muy abierto en el código penal, el tipo de condena que pueda haber, pero yo no especularía con ese tema.
De tota manera, el president de la Lliga admet que el Barça podria haver estat víctima d'una estafa durant tots aquests anys. Avui alguns diaris aporten novetats sobre el cas. Per exemple, El Mundo explica que Negreira va amenaçar el Barça que si deixaven de pagar-li faria públics uns pagaments sospitosos del club a un directiu del propi Barça, Josep Contreras, a través d'una empresa que la justícia sospita que feia de pantalla per després desviar els diners cap a Negreira. Precisament, El País, que ja havia avançat que Negreira s'havia embutxacat fins a 7 milions d'euros del club, avui explica que la major part va ser en efectiu. L'ABC, de la seva banda, publica una entrevista a l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, en què es penja la medalla per haver tancat l'aixeta a Negreira. Diu, en canvi, que Laporta, en la seva primera etapa a la presidència, va quadruplicar-li els pagaments a l'ex número 2 dels àrbitres. A Xavi li han preguntat per com afecten a l'equip totes aquestes informacions i ha estat molt clar.
Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo del Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho. No lo hemos tratado, de verdad. En tema grupal, normalmente tratamos temas, este no se ha ni hablado.
Doncs l'equip que n'està al marge i únicament centrat en el partit de demà a la nit contra el Cádiz. I contràriament al que havia passat les últimes setmanes, aquesta jornada el Madrid jugarà abans que els blaugranes. De fet, els blancs juguen aquesta nit a Pamplona, al Sadar, contra l'Osasuna a partir de les 9. I ni que sigui per 24 hores es podrien acostar, si guanyen, a 5 punts del Barça i, evidentment, doncs, no volen desaprofitar l'oportunitat de posar pressió al líder, Pol Rodríguez.
Sí, tot i que l'escenari no és gens fàcil, un Sadar que, això sí, els blancs no hi perden des de fa 12 anys. Ara bé, l'Osasuna és novè a la taula i vol tornar a la lluita per les posicions europees. Tot plegat, el partit previ dels blancs abans de visitar Anfield per jugar contra el Liverpool, l'anada dels vuitens de la Champions serà el proper dimarts. Ahir va parlar Carlo Ancelotti, el tècnic dels blancs, explicant com l'equip afronta aquest partit.
Bé, ha de ser un partit con compromiso, con una buena actitud, con la gana, la ilusión de ganarlo. Creo que es un momento importante de la temporada. El equipo está en una buena dinámica y tenemos que seguir. Tengo buenas sensaciones, que el equipo está bien, a pelear mañana.
Pel que fa a les baixes, baixes importants. S'ha caigut a última hora Tchouaméni de la convocatòria per una grip. Ahir Ancelotti també va confirmar la baixa de Karim Benzema per fatiga. Tampoc hi serà Toni Kroos. Les bones notícies, això sí, per l'italià són el retorn de Vinícius, que estava sancionat en l'últim partit, i de Courtois a la porteria. Amb tot el Madrid intentarà pressionar el Barça, com deies, abans del seu partit contra el Cádiz.
D'acuerdo, l'objectiu és esto, de bajar la desventaja y de sobre todo para nosotros. Creo que lo sabéis muy, muy bien cómo es el calendario. Es un calendario muy exigente, con un partido muy importante. Tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones. Parece que estamos bien, pero como he dicho, cada partido puede mejorar esta situación o mejorarla. El fútbol es así.
L'Osasuna rebrà el Madrid amb la baixa del seu màxim golejador, el Chimi Ávila, que està sancionat, i els lesionats Nacho Vidal i Rubén Peña. Arrasate, això sí, recupera David García i Lucas Torró.
Doncs Osasuna Madrid per tancar la jornada d'avui dissabte, que ha obert a les dues el Real Societat Celta, partit al qual s'està a punt d'arribar al descans. De moment continua la victòria de la Real Societat, Albert.
Sí, 1-0 amb el gol d'Oyarzabal, tot i que és cert que ha canviat una mica l'escenari del partit. Ara és el Celta clarament qui busca la porteria contrària i la Real que intenta defensar-se i sortir a la contra. Queden 7 minuts més l'afegit, 1-0 guanyant la Real Societat.
I demà a aquesta hora s'estarà jugant l'Elx espanyol, perquè a banda del Barça, els blanquiblaus també juguen demà i tenen, de fet, una gran oportunitat per tornar a guanyar després de 3 partits. Visiten el CUE de la categoria, però això sí, carregats de baixes.
Partit molt important al camp del CUE, entrenat per l'extècnic de l'Espanyol i el Girona, Pablo Machín, i ho farà, com deies, amb moltes baixes, especialment en la posició de central, perquè Calero, lesionat, no hi serà, Cabrera està sancionat i César Montes és dubte. El tècnic Diego Martínez ha reconegut avui en roda de premsa que algun jugador haurà de canviar de posició i que els menys habituals també hauran de fer un pas endavant. A banda, tampoc hi serà José Lu, i Martin Braithwaite continua amb molèsties, tot i que en principi això sí entrarà a la convocatòria. Encara que queda un entrenament per decidir, el que per Diego Martínez és innegociable és la mentalitat del seu equip, i en aquest sentit el gallec està molt content.
Pero joder, me siento muy muy orgulloso de este equipo por cómo afronta la adversidad y que evidentemente pues compite a su máximo nivel en la mayoría de las ocasiones, y cuando esto sucede somos un equipo, para frases míticas, un equipo muy jodido. Sé que suena feo, pero cuando nosotros estamos a todo mejor nivel somos así.
L'Espanyol és 17è a la taula, només un punt de les posicions de descens. L'Elx és el cuer, com dèiem, i entre els dos equips hi ha 12 punts de diferència. Els il·licitants, això sí, han millorat, però malgrat tot, per Diego Martínez, posar l'etiqueta de final al partit de demà és una càrrega molt pesada, tot plegat en un context on l'equip ha sumat només un punt dels últims 9 possibles.
Aquí hay dos cosas importantes. Una, nuestra mentalidad es no mirar más allá del siguiente partido. Y la otra cosa, más allá de quién te enfrentes, este equipo siempre puede ganar. En cualquier equipo, ante cualquier rival, pero palabra final, no, para mí eso no es. Una final es otra cosa muy diferente, ¿no? Una final es cuando lo que pasa es definitivo, ¿no? Y eso no es definitivo.
Als blanquiblaus no se'ls dona massa bé el Martínez Valero d'Elx. Només han guanyat 3 dels últims 21 partits jugats allà. De fet, l'Elx no perd un partit com a local davant l'Espanyol des de fa 38 anys. El partit de demà a les 2 del migdia en directe a RAC1. Per cert, a Diego Martínez també li han preguntat avui pel cas Negreira i els pagaments del Barça. Ha dit que s'ha d'aclarir bé pel futbol espanyol i que per ara són a lleig tot plegat.
Doncs demà a aquesta hora tindrem en marxa aquest Elx espanyol i més tard jugaran el Rayo Vallecano-Sevilla, un quart de 5, l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao a 6:45. L'endemà, per cert, que els bilbaïns hagin renovat Ernesto Valverde per una temporada més, i a les 9, com dèiem abans, el Barça-Cádiz quedarà per dilluns, un partit entre dos equips que lluiten per sortir del descens, com són el València i el Getafe. S'enfronten tots dos al Coliseum Alfonso Pérez.
Pots entrar, centre enrere, passada d'Esparó, queda mort,
i per ara l'únic partit que s'ha jugat és el del Girona i a la nit, i que va acabar amb golejada de l'equip de Mitchell per 6-2 contra un rival directe com és l'Almeria. Una golejada que deixa els gironins 7 punts per sobre del descens. Anem cap a Girona. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Oriol Jové, els oients que treguin la llibreta i el boli per apuntar dades, perquè en són moltes i bones les que deixa el partit d'ahir. Aquesta que dius per començar, a 7 punts del descens. D'altra banda, el Girona és, de moment, el tercer màxim realitzador de la Lliga amb 33 gols, només superat per Madrid i Barça, i a més d'això, és el tercer millor local amb 21 punts dels 27 que té, guanyats a casa, també només per darrere de blancs i blaugrana. Això hi podem afegir que Tati va tornar a marcar un mes i mig després, o que Tsigankov, que debutava de titular, va fer un gol i una assistència. I a més, és la segona vegada a primera divisió que el Girona fa 6 gols. L'altre, ara fa 5 anys i un mes, va ser contra el Les Palmes en un 6-0. 8.879 espectadors en van gaudir a Montilivi, i les portades i les cròniques de la premsa avui reflecteixen l'estat d'ànim de l'equip i l'excel·lència de l'actuació d'ahir. Recital a Montilivi, llegim a l'edició nacional de l'Esportiu, i fantàstic a l'edició gironina. El diari de Girona, Marc Brugués, signa una crònica titulada "Una obra d'art a Montilivi y a Mundo Deportivo, el Girona se va de carnaval con una fiesta de goles", indica Àlex Luna a la crònica del partit. 6-2, el resultat ho diu tot, un partit en què el Girona al descans ja guanyava per 4-0 i en què els golejadors es van repartir. No hi va haver ningú que repetís. Segons Mitchell, millor partit de cara al gol.
Oye, emoción muy contundente, sobre todo en... muy agresivos hacia adelante, hemos tenido mucha verticalidad tras robar, hemos hecho, para mí, de cara a gol, el mejor partido de la temporada.
De moment, el Girona 7 per sobre del descens i a 5 d'Europa. S'ha de mirar cap a dalt o cap avall?
El otro día me preguntaron y dije, estábamos a 7 y a 5, digo, y yo prefiero mirar para arriba, pero no porque sea nuestro objetivo ir a Europa, pero... siempre que tienes la cabeza puesta en un objetivo mayor, eres capaz de dar tu mejor versión y de exigirte cada día más. Eso es lo que busco con este equipo y lo que el club me está pidiendo constantemente, que demos pasos hacia adelante y que seamos un equipo que crezca.
A l'altra banda, Rubi va reconèixer que la nit d'ahir va ser la seva pitjor nit en una banqueta des que és entrenador, ja no de l'Almeria sinó de qualsevol altre club. El Girona tornarà a jugar diumenge de la setmana que ve al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Tornarà Miguel Gutiérrez, absent ahir per targetes.
Passa un minut de 3:45. El partit que tenim en joc a primera continua guanyant la Real Societat per 1-0. I a la Lliga Anglesa continua, Albert, perdent l'Arsenal al camp de l'Aston Villa.
Sí, 2-1 al 10 de la segona meitat, però ara l'Arsenal sí que s'ha abocat a l'atac, ha tancat l'Aston Villa i ho està intentant. Ara ha fet una rematada amb el cap, que ha tocat a la part superior del travesser. Està buscant el gol. L'Arsenal el necessita perquè està perdent 2-1 al camp de l'Aston Villa.
Doncs ara mateix recordem que estan empatats Arsenal i Manchester City amb 51 punts al capdavant de la classificació de la Premier. El City juga a les 4 al camp del Nottingham Forest, per tant, avui veurem com queda aquesta classificació per la part alta. Amb el periodista i col·laborador de RAC1, Jaume Naveira, repassem la resta de la jornada, la Lliga Anglesa al marge de la lluita pel liderat i també el que ens deixa aquest cap de setmana les grans lligues europees. Hola, Jaume, bon dia.
Què tal, Oriol? Més enllà de l'Arsenal i el City, la Premier té altres duels que cal observar durant aquest cap de setmana. Segurament el partit de més cartell és el Newcastle-Liverpool d'aquesta tarda, que suposarà l'últim assaig per l'equip de Jürgen Klopp abans de rebre el Real Madrid a la Champions. Després dels signes de millora que va oferir el Liverpool al derbi davant l'Everton, els Reds volen mantenir-se en la mateixa línia contra el Newcastle, un rival dur que porta tota la temporada en places Champions i que és l'únic equip de tota la Premier que segueix estant invicta a casa. Si el Liverpool guanyés, se situaria a 6 punts de la Lliga de Campions, així que, tot i ser una temporada clarament decebedora, la vida es veuria d'una altra manera pels de Klopp. Eddie Howe, per cert, haurà d'afrontar el partit amb la baixa capital de Bruno Guimaraes per sanció. Pel que fa al Manchester United, rival del Barça a l'Europa League, el seu torn serà demà a les 3 davant el Leicester City i no tindrà disponible Casemiro, també per sanció. El Tottenham, per la seva banda, jugarà contra el West Ham a casa i espera que el Newcastle perdi punts per apropar-se a la quarta plaça. Una quarta plaça que el Chelsea té a 10 punts. Vam veure un Chelsea que davant el Dortmund doncs va mereixer més el partit de Champions, però es va veure absolutament incapaç de marcar un gol. Avui tindrà endavant el Southampton, que serà dirigit per Rubén Sellés, tècnic valencià que estava al cos tècnic de Nathan Jones i que agafa les regnes de l'equip després que els Saints no aconseguissin fitxar a Jesse Marsh. A la resta de lligues destaquem que la part alta de la Bundesliga està molt apretada, amb el Bayern, l'Unió Berlín i el Dortmund en un marge de 3 punts, i que els tres equips tenen partits de diferent exigència, mentre el Bayern jugarà fora davant un Borussia Mönchengladbach que li ha guanyat 6 dels últims 10 partits oficials que han disputat. L'Unió Berlín juga a casa amb el Schalke, el CUE, i el Borussia Dortmund rep un Hertha de Berlín que només està un punt per sobre de la zona de perill. A França, un erràtic Paris Saint-Germain, que amb la del Bayern a Champions ja suma 3 derrotes consecutives, rep demà a la 1 el Lille, que està fent una bona temporada de la mà de Paulo Fonseca i recolzant-se en els gols de Jonathan David, que en porta 14 i és el segon màxim golejador del campionat. I a Itàlia, on el Napoli ahir va tornar a guanyar i porta ara mateix 18 punts d'avantatge a l'Inter, els Nerazzurri reben avui un Udinese amb mala ratxa. Per la seva banda, tres equips, Atalanta, Roma i Milan, lluiten per dues posicions de Champions, i segurament el partit més interessant és el del Rossoneri, que juguen contra el Monza de Silvio Berlusconi i Adriano Galliani, els dos principals responsables del gran Milan, que tots recordem doncs fa aproximadament uns 15-16 anys. El Monza, que acaba de pujar i ha fet molt bons fitxatges, està invicta als últims 8 partits, en els quals va ser capaç de guanyar a camp de la Juve o d'empatar a l'Inter, així que és un rival a tenir molt en compte.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almendrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Joulon i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier. RAC 1. Tots som 1.
Durant i Joan Peñarroya sense massa entusiasme, i els jugadors que ja es preparen per la celebració al vell mig de la pista. El Joventut s'ha classificat per les semifinals de la seva Copa. Victòria verd i negre, Joventut 94, Baskonia 81.
10 minuts per les 3, al marge del futbol, el gran focus esportiu d'aquesta tarda i de fet d'aquest cap de setmana el tenim a Badalona. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
El Joventut ha tornat 3 anys després a jugar unes semifinals de Copa. No ho feia des del 2019 a Madrid, després d'aquella memorable actuació de Nico Laprovítola, igualment de memorable que va ser la victòria d'ahir de 13 punts, ara ho sentíem, 94-81 sobre el Baskonia.
Sí, pel joc, a partir del segon quart, però sobretot per l'ambient que es va respirar a la grada i a tot el pavelló. Tothom remana en la mateixa direcció, més d'11.000 persones, en un ambient molt difícil d'igualar. I el tècnic Carles Duran, per avui, a les semifinals, amb molt més.
Expectatives, que demà necessito més gent de Badalona. Demà necessito més gent de la penya. Avui, els que han vingut, de 10, bueno, no, de 100, però falta més gent. Encara crec que poden venir més. L'expectativa, que ens vinguin a ajudar. Siguiente combate. Feia 38 anys que no jugàvem una semifinal a Badalona. Per tant, no hi ha excuses.
Joventut i Tenerife es coneixen a la perfecció. Rivals l'any passat als quarts de Copa, que guanyen els canaris. Rival als quarts de Lliga, que guanyen els verd i negres. Aquesta temporada el Joventut va derrotar l'equip de Xus Vidorreta a mitjans del mes de desembre a la Lliga regular de 9 punts, 78-69. Aquest matí ha sigut matí de recuperació, poqueta cosa s'ha pogut fer. I anàlisi també del rival. Guillem Vives ho té clar, és fonamental treure els canaris del seu joc.
Sabem les coses que ens van bé nosaltres, les coses que no ens van tan bé, i està clar que el ritme del partit és un tema que ells dominen molt. Els haurem d'intentar gestionar i portar una mica més el nostre ritme, i que els seus jugadors claus no se sentin còmodes, sobretot els generadors com el Marcelinho, el Fittipaldo, el Jaime, crec que estan en un bon moment, i no només per ells mateixos, sinó generen molt pels companys.
Amb extensió especial a un duel que té molt bona pinta, Oriol, Ante Tomic contra Gigi Shermadini. Badalona ha bullit tot el matí amb aficions anant i venint per les fanzones que hi ha repartides per la ciutat.
I no n'hi ha per menys amb la gesta que ja va fer ahir la penya i que avui doncs pot allargar contra un equip que, vaja, ha estat líder de la Lliga durant força jornades i que és tot un rival que tindrà avui l'equip de Carles Duran al davant. Damià López, bon dia.
Bon dia, Oriol. Serà un rival duríssim el que tindrà la penya aquesta nit, un equip veterà experimentat, molt ben entrenat per un tècnic que se la sap totes com Chus Vidorreta. Tenerife ve en un moment dolç. Aquesta setmana s'ha proclamat campió de la Copa Intercontinental i ahir va derrotar sense problemes Gran Canària, mostrant-se implacable en el tir exterior. Amb l'única absència ja coneguda de Joan Sastre, la resta tots a disposició de Vidorreta. Fa una estona l'equip s'ha entrenat i ha parlat Musa Diagne, que parla d'intentar ficar-se a la final i fer història per Tenerife.
Tenemos muchos jugadores que son veteranos y llevan mucho tiempo esta competición y la verdad que no tenemos ni presión, jugamos nuestro baloncesto, también tenemos un entrenador que prepara muy bien los partidos, nuestro baloncesto, y solo puede pasar uno y espero que sea nosotros, y queremos hacer historia por este club y por también llegar a la final.
Si per la penya la motivació de ficar-se a la final no cal explicar-la, jugar com a local i té una oportunitat única, per què no, de guanyar el torneig, atenció a aquesta dada. Tenerife juga la seva cinquena semifinal en 6 anys. Mai ha passat a la final. Sempre s'ha trobat amb Barça o Madrid. Avui Tenerife, en el cinquè intent, intentarà arribar a la final per primer cop a la seva història.
Gràcies, Damià. I encara amb una segona qüestió relacionada amb el món del bàsquet i amb aquesta copa. Aquesta tarda a les 4, Xavi Puig entrevista l'exentrenador del Real Madrid, Pablo Laso. Mundet, en podem avançar alguna cosa?
Sí, és una entrevista llarga, d'una hora, que hem anat a fer aquest matí a l'hotel on s'està aquests dies per la disputa de la Copa del Rei a Badalona. Ahir Laso era a l'Olímpic, assegut discretament entre el públic, gaudint de la classificació per les semifinals del Joventut, i compta amb l'anàlisi que n'ha fet el tècnic. Aquest any pot ser l'any de la penya.
Hoy es un partido abierto, no es un partido de estos que dices, coño, es que hoy te juego contra el Barça, contra el Madrid, que tienen un equipazo que me van a sacar de rueda. No, yo creo que son dos equipos muy bien construidos, muy bien hechos, pero que la peña tiene sus opciones. Si llega a la final, mira, una final de Copa la puede ganar cualquiera. Sí que creo que es un año, bueno, en el que la peña puede pensar, ojo, que igual no la llevamos.
És una conversa amb un Laso que està molt còmode, molt relaxat, toca molts temes, la relació que mantem al Madrid, les expectatives de tornar-hi i quins són els seus plans de futur. De les paraules de Pablo Laso se'n desprèn que passa per quedar-se a Europa. Declaracions que sentireu als Superesports.
Yo tengo una relación con Xavi, que esto es algo que la gente se ríe, porque dice, o sea, tiene huevos, el entrenador del Barcelona... Con lo que nos digo, si tengo muy buena relación con Xavi. Y Xavi siempre me decía, tienes que entrar fuera de España. Tienes que entrar fuera de España, por experiencia, por todo. Luego ya volverás. ¿No? Xavi mismo dice, yo lo normal es que yo vuelva a entrenar en España. Lo normal, dice, no lo sé, ¿eh? Pero yo tengo... Y me dice, pero tú tienes que salir fuera, tienes que vivir la otra experiencia, otro baloncesto, otra liga, otra mentalidad, otros jugadores. Bueno, sí lo creo, eso sí me atrae más. Antes me hablabas tú de Estados Unidos. Bueno, eso sí me puede atraer más, el ir fuera de la Liga CB.
La conversa íntegra a Pablo Laso, Xavi Puig, d'aquí una hora al Superesports.
Doncs tarda de bàsquet i de copa la que ens espera aquesta tarda al Superesports. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també rep aquesta tarda el Pozo Murcia al Palau Blaugrana en el primer partit després de la desfeta a la Copa d'Espanya. Juli Claramunt.
Així és, Oriol. Avui a les 5 juga el Barça contra el Pozo Murcia, partit corresponent a la 20a jornada de la competició estatal. Els de Jesús Velasco arriben al partit líders amb 6 punts de marge sobre el Mallorca, segon classificat que va jugar i va golejar 7-3 al Llevant. Per tant, si el Barça guanya avui, ampliaria l'avantatge a 9 punts. Adolfo reconeixia que l'eliminació a Copa d'Espanya va ser un cop dur, però que ara el grup ha d'intentar centrar-se a la Lliga per assegurar la primera posició.
Hay que cambiar el chip, hay que volver a la Liga, tenemos una renta muy buena y tenemos que seguir intentando ampliarla porque al final estos partidos de Liga regular te siguen para si ganas, para seguir subiendo la moral y la confianza del trabajo.
Qui també ha parlat en la prèvia d'aquest partit és Jean-Pierre Gisel. El brasiler creu que la intensitat que hi posin un i altre equip serà clau per endur-se la victòria.
La verdad que es un partido muy duro. Sabemos de la rivalidad que es un Barça y Pozo. Yo creo que la intensidad del partido que va a marcar la diferencia. Creo que ahí en la Supercopa entramos un poquito más que ellos en ese aspecto y yo creo que ahí es la clave.
El Barça es presenta al partit d'aquesta tarda al Palau Blaugrana amb les baixes de Diego i Ferrao. Qui també va jugar ahir és l'Indústria Santa Coloma, que va perdre 2-0 a la pista del Xota i queda, de moment, desè a la classificació.
A la Lliga d'handbol, el Freiking Granollers també rep aquesta tarda al Logroño a 6:15 al Palau d'Esports. Ahir el Barça va guanyar per 3 gols a la pista de l'Osca, 32-35, per seguir liderant la Lliga a Sobal. I els partits que teníem en marxa en futbol ja és al descans el Real Societat Celta i estem ara pendents de què passa a la segona part de l'Aston Villa en l'Albert.
Sí, el Real Societat 1, Celta 0 i l'Arsenal acaba d'empatar amb gol de Sinchenko. Aston Villa 2, Arsenal 2. Queden 20 minuts més l'afegit.
Doncs fem una petita pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que el fax de 8 TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el fax de 8 TV, un programa gens freqüent.
RAC 1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb...